Som a la tercera hora del Penedès en xarxa, és dimecres, toca parlar amb Vinzeu. I avui ens acompanya el seu coordinador d'activitat cultural, Jordi Ribas. Bon dia.
Molt bon dia.
Molt ben acompanyat per la Marina Caral, de la llibreria La Cultural de Vilafranca. Benvinguda.
Moltes gràcies, bon dia.
Ens estrenem avui, no? Com a parella radiofònica.
Sí. Sí. Benvinguts, doncs. Sí. Tot i que heu fet roda de premsa plegats.
Sí.
Ja hi ha un cert bagatge aquí.
Sí. Ahir ja vam.
Una mica de química, ja.
Sí.
Ahir presentàveu aquest Vins i Veus que s'obren pas 2026, que avui volem compartir amb els oients. Però, van Jordi, Rosalia. Tu no ets de Rosalia.
Sí, sí, sí.
Sí?
Tot i que és veritat que...
No t'hi feia.
Sí, sí. La trobo molt interessant com a fenomen, no?
I
cert que vaig caure també, no?, a la trampa i me la vaig escoltar quan va tornar a treure aquest disc. Però és veritat que a vegades em bafa una mica perquè, no?, quan s'hi posen... Sembla que només hi hagi la Rosalia al món i hi ha moltes més músiques. Però és veritat que aquest Sauvignon Blanc no l'havíem posat. És una cançó, no?, que va molt bé per aquesta secció on el vi, sempre que podem, el posem.
Casa a la perfecció.
Totalment. Per mi també era una cançó antitètica el que venim a explicar avui. O sigui, la Rosalia, que fa molt de temps que s'obre pas, no?, ja està potser, no?, una mica lluny d'aquests nostres protagonistes que avui, no?, compartirem, que donen veu, no?, al cicle... De literatura i vida del Vinceum, i em semblava que era bonic, doncs, obrir-la amb ella, que s'ha obert pas així de manera estrepitosa, no?, al món
també
global.
Va començar un dia amb la seva primera cançó.
Sí, segurament, i també té aquest esprit jove que d'alguna manera també hi és en aquest cicle.
Sí, de fet el primer àlbum de la Rosalia no és el més conegut, o sigui, va fer una primera inclusió a la música que no va ser la gran explosió, va ser amb el segon.
Sí.
Per tant, i a vegades és interessant també retornar als orígens i veure una miqueta...
D'on venim,
d'on venim.
Sí. On comença tot.
On comença, exacte.
Sí, i és cert que aquest esperit potser que té la Rosalia, no?, no sé si de joventut, però d'experimentar, no?, d'obrir camins, que jo crec que la fa fascinant.
Una mica juvener, no?, està sí. disposada a tocar sí. totes les tecles.
Sí, és curiosa, no? Vull dir, tots els àlbums que ha fet són molt distintius entre ells, són molt diferents, i aquesta creativitat en la que va treballant, jo la considero una persona com molt curiosa, no?, moltes tauletes i treballadora, se la veu molt treballadora. Aquesta, evidentment, és la meva impressió personal.
I que també et sorprèn, no?, que també potser jo veig que en aquest nostre cicle també hi ha aquest factor sorpresa, no?, anem a descobrir, no?, quatre autors nous, anem a descobrir quatre vins nous o quatre projectes de vi, i aquest factor sorpresa també m'agradava, no?, com que la Rosalia també mai sap per on et sortirà, i en aquest disc també es torna a veure una mica, no?, aquestes mil direccions que apunta,
sí.
no?, aquestes barreges, i per tant...
Sí, perquè és un cicle que més que presentar una novetat editorial o que presentar un celler, uns joves elaboradors, sobretot el que centra és en l'inici, en el principi d'un procés fundacional d'un creador. I això sempre és molt interessant, no?, perquè després la trajectòria et portarà per diferents camins i pots fer com la Rosalia, set estauletes, ser curiosa. Però crec que té un especial interès aquest primer moment fundacional, no?, aquest buscar la veu, la que serà la teva identitat, en entorns a vegades molt competitius, com per exemple pot ser el món musical, l'editorial i el vinícola. I aquest moment de fragilitat, de buscar la identitat, de voler obrir-te pas, el trobàvem especialment interessant, i és aquí on hem posat el focus una mica. És a dir, més que presentar, anem a fer una novetat editorial, anem a parlar de les novetats editorials, anem a parlar del moment fundacional d'un procés de creació.
D'alguna manera es mariden, es casen escriptors, escriptores que comencen amb aquest primer llibre, aquest moment fundacional que deia la Marina, amb elaboradors i elaboradores de vi,
també
comencen amb el seu primer vi al mercat, arrencant projecte.
Sí, per això també
ni uns ni altres són coneguts.
Sí, per això hi ha aquest factor també sorpresa i aquest factor, no?, de novetat, que per qui ens estigui sentint i per qui ve el cicle o vindrà, no?, descobrirà això, no?, uns llibres que tot just acaben de sortir.
Perquè... Que no n'has sentit a parlar.
No, segurament a vegades potser algun d'aquests autors o autores és conegut per altres coses, però no pels llibres, és el primer llibre que fan. I d'aquests vins, segurament, doncs, aquí el Penedès potser algú els coneix perquè forma part de la colla o forma part del cercle més íntim d'aquests joves elaboradors, però també és una descoberta per un públic que té ganes de saber, no?, què li està passant també al món del vi. En aquest cas, doncs, aquest any ja en parlarem, però són projectes molt propers, no? Tornen a ser aquesta emergència del vi a, no? a Vilafranca o al Penedès, que la tenim, no? I que aquests joves doncs, encarnen també que el món del vi continua experimentant o continua buscant altres fórmules. I, per tant, el cicle, quan el va proposar la Cultural el primer any, no? de la mà del segell no? Penguin Random House, vam veure que era molt oportú perquè donava, no? donava continuïtat a aquesta conversa que el Vincent fa temps que té de la literatura i el vi, del cinema i el vi, de la música i el vi, i, per tant, no? juntàvem dos mons a partir d'aquesta novetat. I, per tant, de seguida ens hi vam apuntar i tant és així que no? arribem al quart any i tenim, doncs, no? quatre nous dies, quatre noves converses i quatre noves possibilitats de descobrir coses o no, projectes nous.
Sí, aquesta és una novetat. Fins ara eren tres sessions i ara ho hem ampliat a quatre aquest any.
Qui es deixa seduir per aquesta proposta? També gent jove?
Bé, nosaltres...
A l'expectativa de com anirà aquesta quarta, no? Però
sí,
fins ara...
Sí, sí, vull dir, a veure, té una molt...
És el desig.
De fet, és un desig compartit. Ho parlàvem ahir i ho hem parlat moltes vegades, el format de presentació, de tertúlia, molt cops aplega un públic amb un perfil molt, molt determinat i costa a vegades arribar a segments més joves. Però... voldria fugir una miqueta de la idea de joventut. A veure, ens centrem en veus novelles, en creadors novells, que molts cops sí que està lligat a una joventut.
No sempre. No.
Però no sempre. Aquí, per exemple, hi ha la novel·la de la Montse Virgili, una periodista d'una trajectòria remarcable i que potser no seria considerada una joveneta, no? Vull dir, estem parlant d'escriptors novells, elaboradors novells, i que sí que molts cops casa amb joventut i que està molt bé. També busquem, evidentment, que hi hagi aquesta joventut, precisament per el que dèiem, seduir un públic jove que no està potser tan avesat a anar a presentacions i a formats de tertúlies, i això és el que ens interessa. Sense denostar el públic que normalment assisteix a aquests actes, eh? Vull dir, al qual li estem molt agraït i que és el que ens permet consolidar el cicle i el que ens ha permès doncs, ser el que considerem que ja som una cita sòlida en la programació cultural de Vilafranca a l'hivern. Són quatre edicions i heu gaudit d'una bona acollida de públic. I sí, evidentment, intentem que amb aquests joves elaboradors i aquests joves escriptors, en alguns dels casos, doncs, i també joves moderadors, en els moderadors ells també intentem atraure aquest públic jove, doncs ampliem una mica el perfil del públic que assisteix normalment a aquests actes.
Perquè aquest públic jove entra a la cultural?
Sí, sí. Això que els joves no llegeixen, no és cert.
Trenquem aquest tòpic?
Podríem dir inclús més que els nois joves no llegeixen. Podríem
dir. Què m'estàs dient, sí?
Que noies, les noies llegeixen i les noies joves llegeixen molt.
Molt.
És una cosa més de gènere que no pas
d'edat.
Hi ha un punt, hi ha un problema amb la lectura, hi ha un punt que es perd, no? Vull dir, els nens, les criatures entren deleroses d'històries, de llegir, d'aprendre a llegir, i ho veus. Hi ha un punt que ens perdem pel camí.
A l'adolescència.
A l'adolescència, sí. Sí, potser els primers anys d'universitat, també. Però sí, acaba passant. El que acaba veient, però que acaba passant molt més en els homes que en les dones. I això ja es trasllada, ja es cronifica. Després, quan en edat adulta, doncs també veus molt més.
No tornen.
No, no.
No,
i després en literatura de ficció costa més que llegeixin els homes. O sigui, és més assaig, narrativa històrica, potser. Però això de que els joves no llegeixen, no
és
cert.
No és així.
No, diguem,
els homes
les joves llegeixen.
Afortunadament.
Els joves, doncs,
costa més.
I els joves beuen vi. Jo també...
Clar, jo volia saber què passa, Vinzeu, amb aquests joves i joves.
És cert que triguen a beure vi i a conèixer el vi des del lloc que ens agrada defensar-lo, no? Que és des de la cultura, des d'aquesta beguda elaborada, no? Amb tants anys d'història. Però és cert que els joves beuen vi, i almenys els joves del Penedès. Vull dir que, evidentment, voldríem tots, sobretot els que fan vi...
Clar, però no podem extrapolar, perquè és com un petit oasi.
Sí.
Te n'adones quan surts, dius què passa, no?
Sí, sí, sí.
Jo ho tenia tan normalitzat, i no.
I no, i per tant, cada territori del vi deu tenir les seves també tradicions, i és cert que el vi a la nostra taula hi ha sigut històricament sempre, però la taula dels nostres bars o dels nostres restaurants ha costat moltíssim, i en segons quins moments o en segons quins llocs costa molt que el vi bo o que el vi, no, ben cuidat hi sigui. I per tant també és difícil a vegades beure vi, no? En el sentit de, no, de descobrir coses, de que algú t'aconselli, d'algú... Però en els nostres entorns jo diria que sí, que els joves beuen, i també és una edat de joves, però hi ha una franja que torna, no? En aquest cas no és que tornin a, no, a llegir com poden passar, no, amb els petits, amb la... sinó que descobreixen el vi, doncs, acompanyats d'això, dels adults, acompanyats d'uns entorns que permet. I és cert que el món del vi voldria, no, més de joves bevent, en el sentit, no per, només pel consum, sinó també perquè garantiria, no, un sector que en alguns moments, i ara sembla que és un d'aquests, no, pateix, no, perquè doncs, cal, no, que es vegui, que es vegui bé, i que sobretot, doncs, no, es valori això, no, que es valori en l'esforç que hi ha també de defensar un bon vi, un bon llibre. Nosaltres, jo, per exemple, m'agrada molt aquest cicle perquè sempre he vist que són dos sectors industrials, si es pot dir així, tot i que sovint, no, marcats per la cosa artesanal i per la vocació individual.
Però amb una indústria darrere,
sí. Amb una indústria al darrere. I precisament aquest gran segell editorial simbolitza
molt
això.
És enorme, no? Sí, és una bèstia del sector Penguin Random House.
Completament. Simbolitza molt això, no?
I a vegades pot ser inclús contradictori, perquè jo abans encaixava que potser és un mercat que està sobreexplotat, les novetats editorials que ens arriben cada setmana. No dones abast, no contribueixen precisament a donar ni el lloc ni l'espai necessari a aquests escriptors novells. No hi és. A vegades és contradictori perquè aquest mateix segell també hi contribueix, està dins la roda, no ens enganyem, això és així. Però per això precisament estem molt agraïts de que sumessin en aquesta iniciativa, perquè, ho torno a reiterar, més que un acte promocional, més que una presentació de llibres, això és un diàleg, és un espai de compartir pensaments. Aquí, buscant una simbiosi entre el món del vi i del llibre, podríem parlar que no fabriquem, cultivem. No? Es cultiva un llibre, s'elabora, hi ha al darrere tot un procés artesanal, hi ha una mirada personal, hi ha un risc, hi ha una autoria, hi ha una empremta, està relacionat amb el territori, i això casa molt amb el vi. I això, en ambdós casos, es necessita temps. Temps d'elaboració i temps també de presentació. I a vegades el mercat editorial i les mateixes llibreries no ens brinden aquest temps. I això és el que el cicle creiem que sí, que proposa, no? Que és aquest diàleg reposat, serè, no centrar-nos únicament en el producte final, sinó en tot el procés creatiu que hi ha al darrere i en el qual sí que hi ha punts de connexió entre els dos mons.
Seran quatre cites aquest 2026 del Vins i Veus que s'obren pas, que comença aquest dissabte. Per tant, quatre dissabtes consecutius, sempre a les 12, a Vinseum.
Sempre a l'auditori de Vinseum, perquè vam decidir que li donàvem l'espai principal per no patir, perquè sovint tenim espais que s'adequarien potser a un públic més, no?, més íntim, o que estaria més a prop dels que parlen. Però l'any passat ja vam veure que l'auditori ens anava molt bé i, per tant, no? Si hi ha més de 40 persones ja és un èxit i, per tant, ens agrada molt. És una acte gratuïta, que l'entenem també quasi com un vermut de...
Quina és la fórmula? En quin moment entra el vi en escena? Abans, durant, després? Clar, estem a l'auditori.
Sí, entra al final. El vi al entra final. Al final. Però està bé, perquè també és una manera de descobrir, doncs, no?, després de la conversa, això que ens han explicat, no? I amb la copa a la mà i potser continuar parlant, doncs, amb un altre, no? A la terrassa, si fa bo, que és una mica també el bonic d'aquests mitges d'hivern. I, per tant, el vi, doncs, hi serà, no? Sovint amb els elaboradors, fins i tot també, que no tenen tanta xarxa com pot tenir, no?, un editorial, els diem que si volen portar el vi per vendre, el que el portin, no?, en el sentit que és una cosa que...
Clar, sovint no tenen xarxa de distribució, sí, i et pot agradar aquell vi i no vols. Tindries manera de trobar-lo.
Sí, i ells també expliquen molt, no?, també els serveix per explicar on poden trobar aquest vi, no?, on el públic pot trobar aquest vi, que això també passa, no?, com deies tu, amb els llibres, el vi també té moltes referències, no?, té molts... No? Té molts segells, té moltes marques, no? I té molts circuits, i a vegades arribar a un bon vi també costa, no? Qui te'l fa, no? Qui te l'acosta, qui te l'explica. Per tant, és també una oportunitat de descobrir, no? Per això aquesta cosa de la sorpresa, que val la pena reivindicar-la, no?, per venir en aquest cicle.
Abans dèiem que si la Rosalia era curiosa, inquieta, doncs curiosos i inquiets que busquin coses diferents que surten del mainstream, és el seu cicle.
Sí, totalment.
Encara que després potser inclús passin a formar part del mainstream. Abans comentava, no?, off the record, del cas de la Regina Sirvent, Rodríguez Sirvent, que
les
és
Les
calces al sol, exacte.
Va passar pel cicle.
Va passar pel cicle, va passar per la primera edició. Era una de les noves veus, ara més que
ningú
consolidada, i serà la gran aposta d'aquest Sant Jordi.
Sí, sí.
És a dir, podria ser la Rosalia del segell de la campana, en aquest cas. Vull dir que el cicle no fuig de la notorietat després, però és això, ser el trampolí una miqueta. Som modestos, evidentment, l'èxit de les calces al sol no es deu a això, però sí que estem orgullosos d'haver donat cabuda a la presentació, en aquest cas, de les calces al sol, o, per exemple, Nascuda de Venus, de la Lleonard, que també estava molt bé i que també després va tenir una gran acollida de públic i que després permet, doncs, la consolidació de nous autors.
Fem dentetes. Vinga. Diem alguna cosa d'aquests nous autors que descobrirem i també dels cellers.
Molt bé. Començo jo, Jordi?
Va, sí.
Mira, doncs inaugurem el cicle amb la Natàlia Boada, del Bell Pla Vins, que ja en parlarà més el Jordi, i l'escriptora és la Míriam Freixas. La Míriam Freixas, que ha editat un llibre amb la campana. De fet, el que volia dir és que el grup editorial és Penguin Random House, però el que tindrem seran llibres dels seus tres segells, que són Rosa dels Vents, La Campana i La Magrana. I cada un d'aquests segells té el seu tret distintiu, una miqueta, que també es veu reflexat en les obres que presenten.
I sempre segells en català.
Sempre segells en català, exacte. La Míriam Freixas, en aquest cas, ha dit amb La Campana, que és un segell històric amb una personalitat pròpia, doncs, molt marcada. A vegades fan narrativa contemporània, no ficció, periodisme, assaig. Normalment aquest aposta per veu sòlida, sovint des d'un punt d'originalitat i més risc, i té una imatge de marca molt definida dins del panorama català. En el cas de la Míriam Freixas, ha fet una novel·la de caire familiar, és una narrativa contemporània, de ficció, i és una història familiar. Després trobem el Bernat Gimeno, que edita amb Rosa dels Vents, amb un thriller polític. D'acord. Rosa dels Vents és un perfil més orientat a una narrativa, podríem dir, més comercial, narrativa comercial de qualitat en català. Toquen més, doncs, narrativa històrica, thriller, ficció literària, amb la voluntat d'arribar a un públic més ampli. I ens presenta un thriller polític que ens tindrà ben atrapats, espero. Després la Montse Virgili, el 14 de març, que és periodista de Catalunya Ràdio, presenta Les dones i els dies, i en aquest cas també ha escrit una novel·la sobre dones, relats de diferents dones personals, molt interessant. I per últim, el clausurarà el Francesc Cuellar, que és actor, és de Sant Sadurní, vam decidir ampliar aquesta última sessió també perquè havia col·laborat amb vosaltres, Jordi, al Most. Amb el ser de Sant Sadurní vam dir aquesta cosa d'intentar interpel·lar també, lligar literatura, territori, etc. Amb una història també familiar, en aquest cas, de retorn de la mort d'un pare i del retorn a la casa familiar. És a dir, històries completament diferents, en aquest cas editat per La Magrana. Històries completament diferents, amb segells també que busquen, no?, arribar a públic també diferent, però que tenen com a denominador comú històries que poden arribar a tothom que tingui la curiositat que esmentàvem abans.
I els cellers que acompanyaran aquestes veus?
Sí, els anomenem així ràpids, no? Començarà la Natàlia Boada, que ve de Bell Pla Vins, és un projecte molt vinculat a la família, que no té celler, però sí que té una vinya, i per tant és algú que, juntament amb la seva parella, el César Cànovas, s'ha decidit a fer vi amb una vinya vella, i per tant descobrirem una mica aquests vins que tenen 2 anys que estan al mercat, per tant són relativament nous. Després tindrem el Ferran Lacruz, que, com els altres joves, també està molt vinculat al vi de Penedès, podríem dir que quasi tots podrien ser propers al vi de, i per tant aquest esperit, no?, del vi de que encarna, no?, aquesta voluntat de fer vi d'una manera diferent i cuidar una vinya d'una manera diferent, amb els seus vins al celler clandestí, molt vinculats a Sant Martí Sarroca. També hi haurà l'Anna Santacana, del celler Atat Can Serra, que juntament amb el seu germà Joan també fan, doncs, vins a Sant Martí. I acabaríem amb l'Oriol Fàbregas, que és també un jove que hereta d'alguna manera també una tradició familiar, amb aquest celler Cairons, que és el celler urbà més curiós que tenim a Vilafranca, i que per tant també segurament ens explicarà què és, no?, tornar a una tradició familiar amb una voluntat també de comunicar de manera nova i jove. I per tant, en aquest cas, aquest any tots són molt penedesencs i i per tant descobrirem això, no? Quatre projectes molt, molt personals.
Fem reserva, Jordi.
Sobretot, sí, ens interessa molt perquè així sabem quantes copes necessitem, també quantes ampolles necessitem, perquè els hi hem demanat que portin el vi, però podria ser que, no, que si veniu sense reserva, doncs ens fem curt. Per tant, sí, com sempre, entrades.vinseu.cat.
I a banda d'aquesta primera cita del Vins i Veus que s'obren pas, dissabte a les 12, a l'Auditori de Vinseu, què més hi passarà?
És veritat, dissabte hi ha moltes coses a Vinseu. A la tarda l'Auditori s'omple amb els trecs, amb aquests treballs de recerca de les escoles amigues. Aquests joves també de segon de batxillerat que han fet una recerca tornen a presentar-lo a Vinseu de 5 a 8, una activitat gratuïta per a tothom i que ens agrada molt perquè també és aquest esperit jove que convida, no, a veure que els joves també fan investigació, que tenen ganes d'estudiar, que tenen ganes d'aprendre, i quan ho expliquen és molt, molt estimulant. Crec que és l'activitat més destacada. Hi ha un taller familiar que també és un èxit ja, aquest taller que es diu Vinc, acabat amb K, que barreja la tinta i el vi, pensat per petitons i adults, que això passarà doncs, a les 11, el mateix dissabte. Per tant, veig que el dissabte és un dia molt intens a Vinseu. Aquests dissabtes d'hivern són molt intensos a Vinseu, dissabte i diumenge hi ha molt de moviment i això ens agrada molt perquè no, és una manera de donar vida a aquest nou museu que no para de batacar.
Jordi Ribas, Marina Caral, gràcies per haver-nos acompanyat tot presentant aquest Vins i Veus que s'obren pas 2026. Molts èxits, que vagi
moltes
bé.
Gràcies.
Moltes gràcies. A reveure.